L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia i bona hora. Som a divendres, dia 6 del mes de novembre. Sabeu quina marca de roba promociona les Terres de l'Ebre? Coneixeu el programari lliure i les moltes possibilitats que ofereix sense cap despesa econòmica? Us han informat dels darrers acords plenaris als vostres pobles? Totes les respostes d'aquestes preguntes i algunes més a partir d'aquests instants i a l'informatiu de Mute. Benvinguts, comencem. Avui obrim la plana informativa parlant dels nostres municipis i concretament de les sessions plenàries que es van portar a terme a Deltebre i a Sant Carles de la Ràpita. En el cas de Deltebre, el plenari va aprovar, entre d'altres punts, el no apujar els impostos per al 2010. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia la informació.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre aprovava ahir en sessió extraordinària la proposta d'ordenances fiscals per al 2010. Aquesta, presentada pel govern, no preveu cap increment dels impostos municipals, rebaixa el preu d'algunes taxes i en crea una de nova per fiscalitzar la utilització del domini públic municipal per a les empreses de telefonia mòbil i la instal·lació de caixers automàtics a la via pública. L'Ajuntament de Deltebre manté la quota de la taxa d'escombraries per a l'any 2010, tot i que el cost directe del servei obligaria a pujar-la més d'un 25%. Els principals impostos municipals, IVA urbana, impost d'activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, no es modifiquen i els ciutadans continuaran pagant el mateix import l'any vinent. També s'ha modificat la taxa de llicència d'obres menors, així com la taxa per expedició de documents administratius. L'alcalde d'Altebre explicava que la proposta del govern ha estat sensible a la situació econòmica actual. Gervas i Aspa.
L'ordenança fiscal d'enguany, que no podia ser d'altra manera, l'equip de govern ha considerat que és molt important poder acabar suprimint alguns impostos, baixant alguns impostos també, reduint també una taxa, sobretot que era bastant complicada, que era la taxa en aquest cas d'ocupació de via pública, el que són els permisos d'obres. Aquesta ocupació de via pública per totes les obres menors i que no ocupen realment la via pública queda exempta, o sigui, si hi ha 60 euros que la gent del poble també es podrà estalviar de cada obra que faci. I dins d'aquesta modificació, bueno, hi ha hagut una manera de no incrementar les taxes, ajudar a afavorir d'aquesta manera la majoria de gent d'aquest municipi. Per tant, les taxes estan molt congelades, inclús algunes baixades, que és el que s'havia de fer en una època de crisi per afavorir, diguéssim, els ciutadans del Ter.
Les ordenances fiscals s'han aprovat amb el vot a favor d'Esquerra Republicana i EVIN, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra del Partit dels Socialistes i Convergència i Unió. El plenari també ratificava ahir el document d'al·legacions a l'aprovació inicial del Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre, que ha comptat amb el consens i la participació de tots els grups municipals. El document inclou 8 al·legacions. Entre les peticions destaca l'aprovació d'un pla director de la tipologia de construccions autoritzables en sòl no urbanitzable per tal d'abordar la problemàtica de les construccions il·legals i poder definir de forma clara quines són les construccions típiques de les Terres de l'Ebre que es poden autoritzar dins del sòl no urbanitzable.
El pla territorial, òbviament, malgrat que féssim aquí els partits polítics, malgrat tota la xorxa que intentéssim fer, òbviament, Convergència i Partit Popular continuaran durant la retirada, sigui quin sigui, perquè estem a un any d'eleccions i perquè també ens interessa, i és el que passarà, malgrat que s'hagués fet un altre pla territorial. El pla territorial no marca gairebé diferències amb el que era l'antic pla territorial. El Delta no suposa gairebé res de nou. L'única cosa que sí que ens pot acabar, no perjudicant, però sí que ens fa fer més feina, és que ens demanen informes passatgístics per a territoris, en aquest cas agrícoles, que no tenim, no som de protecció especial, que ara només és per a territoris de protecció especial, que estan, o terrenys que estan dins el P2, dins el PEN o dins la xarxa Natura 2000. Ara t'ho demanem, diguéssim, per a tot el Delta. Això és el que pot fer-te, és endarrerir-te una mica més el procediment, però poca cosa més. M'entens? O sigui, el pla l'únic que fa és agafar la normativa que hi ha actualment, que ja tenim, de fa anys, i la incorpora, la posa en paper, perquè tothom ho sapiguessin que ens afecta a totes les Terres de l'Ebre.
Finalment, el ple aprovava també per unanimitat una moció per donar suport al manifest dels sindicats UGT, USOC i Comissions Obreres Volem Indústria, Volem Treball, No als Tancaments i que reclama un pla de reindustrialització integral de les Terres de l'Ebre, la potenciació dels actuals polígons industrials, la creació de les infraestructures necessàries per al desenvolupament industrial del territori i la presència de les Terres de l'Ebre al Pla per la Recerca i la Innovació, entre d'altres demandes.
Gràcies, Lluïsa. D'altra banda, l'Ajuntament de la Ràpita també en el plenari passat abordava temes relacionats amb les ordenances fiscals, on van haver força discrepàncies entre els partits polítics. Del per què ens en parla en la següent crònica Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita.
L'Ajuntament de la Ràpita ha aprovat les ordenances fiscals del 2010 que fixen les taxes, impostos i preus públics que pagaran els contribuents l'any vinent. Les mesures adoptades en aquest sentit han estat les de congelar els preus d'algunes taxes i les de modificar a la baixa el valor d'unes altres. Per exemple, la taxa de les escombraries mantindrà el mateix preu que enguany, tot i que l'Ajuntament pagarà un 5% més pel servei perquè el Consell Comarcal l'ha incrementat. Altres taxes baixaran de preu, així com el tipus impositiu de l'IBI, que passarà del 0,78 al 0,75. D'entrada, el que s'ha buscat és no carregar sobre les butxaques dels ciutadans i les ciutadanes la davallada d'ingressos que amb la crisi han patit els ajuntaments, cosa justificable, per altra banda, quan les famílies estan en la mateixa situació. Escoltem l'alcalde de la ciutat, Miquel Alonso.
Les noves ordenances són modificacions que se fan a les ordenances que hi havia de l'any anterior. Llavors, les que no s'han modificat se queden exactament igual com estaven. I com quasi bé totes les que han modificat han sigut a la baixa, podem dir que aquestes ordenances municipals van a castigar el menys possible als ciutadans de la Ràpita en pujada d'impostos.
Les ordenances fiscals només el govern municipal va votar favorablement i tots els grups de l'oposició hi van votar en contra en el darrer ple municipal. El principal motiu, l'IBI, perquè veuen amb bons ulls que no hi hagi hagut cap pujada d'impostos, però la rebaixa del tipus impositiu que ha fet l'Ajuntament, l'oposició el considera insuficient. El portaveu de Convergència i Unió, Joan Martín, diu a més que el govern municipal no va actuar amb prou contundència davant l'increment cadastral.
El que serà és que enguany, que és un moment acuciant, el govern de l'Ajuntament hauria hagut de fer tots els esforços per reduir al màxim el tipus impositiu de l'IBI. Home, nosaltres no demanàvem 0,4, però més del 0,6, doncs difícilment.
Amparo Pérez, portaveu dels socis de govern dels socialistes, a dir d'Iniciativa per Catalunya els Verds, defensa que l'increment del valor cadastral no pot ser imputable a l'Ajuntament.
Tenim que tindre en compte que el tema de l'IBI, que tant s'ha estat criticat per l'oposició, realment s'han recollit les propostes que s'havien realitzat en anys anteriors, no al 100% perquè no ha estat possible, però hi ha hagut una rebaixa important i a més la possibilitat del fraccionament. Ha de quedar molt clar que no és imputable a l'Ajuntament la pujada de l'IBI, perquè no depenia de l'Ajuntament, era una cosa que venia directament del cadastre. L'Ajuntament el que pot fer és alleugerir-lo tot el que pugui, que és fraccionant el pagament, i de la part que li toca a l'Ajuntament repercutir el mínim, que és el que ja estem intentant fer.
Esquerra Republicana de Catalunya va més enllà i dona els seus motius pels quals creu que el govern municipal no pot abaixar més el tipus impositiu de l'IBI.
Durant molts anys s'ha estat estirant el braç més que la màniga, incrementant molt les despeses ordinàries, gastos fixos, personal i altres conceptes, i llavors pues, ara venen les vaques magres i resulta que s'han de quadrar els números, les entrades i les sortides, i va haver un error molt greu, que va ser pues, que es van pujar les bases del catastre en un moment en què estàvem dalt de tot de la bombolla immobiliària, i llavors pues, en unes bases altíssimes el que s'hauria de fer és baixar els tipus.
El portaveu d'Unió Municipal de Catalunya, Àlex Cervera, per la seva banda també és de l'opinió que el govern municipal no pot abaixar més el tipus impositiu de l'IBI perquè ha incrementat la despesa corrent en els darrers anys, en els anys de bonança econòmica.
La nostra postura ha estat la que vam tenir l'any passat. Vam fer una sèrie d'al·legacions demanant que no s'incrementés tant les escombraries com si va incrementar un 10% als restaurants, quan la resta d'ordenances que van augmentar va ser d'un 5%. També les que fa referència als vehicles de tracció mecànica, com són els tractors, per exemple, que va haver un augment del 13%, enguany s'han congelat, però clar, l'augment ja va ser considerable l'any passat. I crec que el que més afectarà a la població serà la de l'IBI. Se fan molts de números i al final sempre la conclusió és que el govern municipal, pel que fa al nostre respecte, com sempre hem criticat la seva gestió. Durant molts anys de les vaques grasses van estirar més el braç que la màniga i això s'ha donat, donat peu a diferents actuacions a nivell econòmic, com els diferents préstecs que ja vam parlar en el seu moment.
El portavoz del Partit Popular, Pedro Hernández, se sent satisfet perquè l'Ajuntament ha contemplat una de les seves demandes, que era la possibilitat de fraccionar el pagament de l'IBI, però es mostra crític també amb la baixada del tipus.
Creiem que sí, s'han reduït algunes taxes, però bueno, nosaltres del Partit Popular estem luchant de fa molt de temps que el que volem és rebaixar l'IBI. L'IBI, posar-lo al post que s'ha de posar, no podem baixar nosaltres en aquest moment el valor cadastral que hi ha, però sí que podem baixar el coeficient de l'Ajuntament i baixar-lo per a posar-se als preus que s'ha de posar perquè la gent pugui pagar, perquè en aquests moments la gent està molt apurada i cada vegada ho estarà més.
La previsió del govern municipal és anar baixant progressivament el tipus impositiu de l'IBI fins que es faci una nova revisió cadastral. L'alcalde diu que des del cadastre els han dit que fins a d'aquí 5 anys no es pot fer aquesta revisió. Però a banda de l'IBI és important saber que les ordenances fiscals del 2010 contemplen tot un seguit de bonificacions per a alguns sectors de la població i famílies en rendes baixes.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Catorzè concurs d'exposició ornitològic de les Terres de l'Ebre al Centre Cívic, del 9 al 15 de novembre. Horari de visita de 6 a 9 de la nit. No t'ho perguis, concurs d'exposició d'ornitologia del Tebre. Vine a veure la gran varietat de canaris i ocells d'Europa i Àfrica. Organitza l'Associació Ornitològica de l'Ebre i el diumenge dia 15 al migdia entrega de premis als guanyadors.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El conseller d'Interior, Joan Saura, valorava de forma satisfactòria el treball fet pels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre en el balanç del primer any del desplegament del cos policial. Saura explicava que ha rebut felicitacions per la feina que fan els Mossos en estreta col·laboració amb els policies locals, el que ha permès que un 30% de la població de les Terres de l'Ebre consideri que en el darrer any ha millorat la seguretat segons les dades de l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. Escoltem el conseller d'Interior, Joan Saura.
El desplegament va obrir moltes expectatives en el territori en relació als temes de seguretat i recordo quan vaig venir aquí que molta gent manifestava les grans expectatives que tenia en relació a la presència dels Mossos d'Esquadra. I crec que puc afirmar, no només perquè ho penso i per les dades que tenim, sinó per la pròpia opinió en definitiva avui dels alcaldes i dels regidors, que aquestes expectatives han estat satisfetes. És a dir, que el treball que han fet els Mossos durant aquest any és un treball que ha donat bon resultat i hi ha una satisfacció que no vol dir que no hi hagin problemes, tenim problemes, amb seguretat sempre, absolutament sempre hi ha problemes, però en definitiva s'han donat una resposta satisfactòria. Crec que això ha estat per diversos motius. En primer lloc, per la professionalitat i la dedicació dels Mossos d'Esquadra, perquè hi ha hagut i hi ha una col·laboració i una cooperació esplèndida i magnífica institucional entre el govern català, el Departament d'Interior i els ajuntaments i entre les policies locals i els Mossos d'Esquadra. I això ha significat que les dades que tenim són dades positives.
Una de les dades que permetia fer una valoració positiva del desplegament dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre és la disminució molt notable dels robatoris comesos a la pagesia i en casetes de camp i el treball d'haver censat un total de 490 masies amb informació necessària per tenir un coneixement sòlid del territori. Tot i que els alcaldes feien una valoració molt positiva del desplegament que ha contribuït a millorar la seguretat del territori, també reclamaven més efectius per solucionar problemes com els robatoris a les masies rurals. En aquest sentit, el conseller explicava que un dels problemes és que dels més de 900 municipis que hi ha a Catalunya, només més de 200 tenen policies locals i que hi ha molta dispersació territorial. D'altra banda, Saura explicava que cal incrementar el número d'efectius de Mossos a les Terres de l'Ebre i que cal millorar aquests dispositius al món rural per tal d'evitar els robatoris. L'escoltem.
cal millorar, en primer lloc, incrementar el número d'efectius que incrementarem el mes de juny de l'any que ve. Si la gent, els regidors i alcaldes s'han dit que les coses anaven bé, però que els agradaria que hi hagués més policia. Jo els he dit que les Terres de l'Ebre és la tercera regió policial que té una ràtio de policies per habitant més alta, 2,31, quan a Catalunya està el 2,09, degut precisament a la dispersió territorial que feia esment a l'alcalde de Tortosa, no? Però tot i que hi ha 435. Amb tot, per tant, el mes de juny de l'any que ve, a la nova promoció que sortirà de l'Institut, hi haurà una dotació més de Mossos d'Esquadra per les Terres de l'Ebre.
En la roda de premsa del balanç del desplegament, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, també qualificava de modèlica la coordinació entre els Mossos i les policies locals i deixava clar que ha permès millorar la sensació de seguretat, tot i admetre que encara queda camí per recórrer.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Alcanar rebrà aquest cap de setmana la visita de dos consellers del Govern de la Generalitat. Demà dissabte el conseller de Cultura serà l'encarregat d'inaugurar les obres de reforma i ampliació de la biblioteca i el dia següent, diumenge, el conseller de Governació també visitarà la població per participar dels actes de celebració del tercer aniversari de l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alcanar. Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. El nostre municipi, Alcanar, es prepara per rebre aquest cap de setmana la visita de dos consellers de l'actual Govern de la Generalitat. Demà mateix, dissabte, a partir de les 6 de la tarda, és prevista l'arribada al nostre Ajuntament del conseller de Cultura Joan Manuel Treserres, acompanyat del director dels serveis territorials del Departament a les Terres de l'Ebre, Xavier Vega, la subdirectora general de biblioteques, Carme Renedo, i les autoritats locals encapçalades per l'alcalde Alfons Montserrat. Des de l'Ajuntament s'adreçaran a la nova Biblioteca Trinitari Fabregat, situada a la cantonada del carrer Carolines amb el carrer Loreto, una biblioteca que obri les portes després d'uns mesos de reformes i ampliació de les seues dependències. Una biblioteca de la qual en parlava als nostres micròfons d'aquesta inauguració l'alcalde Alfons Montserrat. L'escoltem.
Dissabte que ve, a les 6:30 de la tarda, farem la inauguració de la Biblioteca Trinitari Fabregat. Tots sabem que la biblioteca és un equipament molt valorat per la gent, té una taxa, una freqüència d'ús molt, molt important, i a més a més és una inversió, una actuació que hem fet en tot el que ve del món. No? Ja tots sabem que aquest és un projecte que va arrencar el mandat anterior, el mandat del 2003 al 2007, va arrencar llavors, se va demanar unes subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis, el qual van tindre una línia d'ajut per part de Governació i una altra línia d'ajut per part de Cultura. En este mandat el que han fet ja ha sigut projecte, adjudicar obra, començar i acabar l'obra, i també hem tingut subvencions addicionals per part de la Diputació, per part de Cultura i per part de Governació altra vegada.
Cal dir que a banda d'aquesta inauguració, la de la biblioteca, com hem dit, prevista per demà dissabte a la tarda, el dia següent, diumenge, també hi haurà activitat al nostre municipi, ja que concretament, i en este cas pels vols de 3:15, s'espera l'arribada del conseller Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat. En este cas, acompanyat del director dels serveis territorials del Departament de Governació a les Terres de l'Ebre, Carles Pasqual, i també diferents membres del nostre consistori, encapçalats per l'alcalde Alfons Montserrat, tenen previst de fer l'acte de presentació del futur casal de la gent gran d'Alcanar. Una presentació que es farà a la seu del nostre Ajuntament. Posteriorment, el conseller i la delegació s'entrevistaran amb les diferents associacions de la gent gran del nostre municipi, l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alcanar, la gent gran d'Alcanar i la Llar de Pensionistes i Jubilats de les Cases. En acabar aquestes reunions, que com hem dit se celebraran al nostre Ajuntament, l'activitat es traslladarà al centre cívic de la nostra població. Pels vols de les 2 de la tarda començarà el dinar de germanor que l'Associació de Pensionistes i Jubilats ha organitzat enguany per celebrar ja el tercer aniversari de la seva associació. En acabar el dinar, cap a les 5 de la tarda hi haurà una actuació artística i posteriorment, a partir de les 6 i fins les 9, una sessió de ball posarà el punt i final en aquesta jornada de diumenge. Recordem, actes organitzats amb motiu de la celebració del tercer aniversari de l'Associació de Pensionistes i Jubilats d'Alcanar.
Seguim parlant de jornades i activitats importants per al territori. Precisament a hores d'ara, i a Vinaròs, s'està portant a terme la jornada Taula del Sénia, Territori de Futur, en la que estan participant uns 150 representants del territori de diversos sectors. Organitzada per la Mancomunitat i la Fundació Rei Jaume I, avui s'està celebrant aquesta jornada que ha estat coordinada per Germà Bel, membre del patronat de la Fundació. En ella, entre d'altres, s'han presentat les conclusions de l'estudi Pla de Dinamització del Territori del Sénia per Eduard Jiménez, autor del treball. De fet, es tracta de la segona part de la diagnosi del territori feta per la mateixa empresa i presentada el passat mes d'abril. Ara, a partir d'entrevistes fetes a empresaris i alcaldes del territori i de l'anàlisi de la realitat, es fan unes propostes d'actuació sobre les que s'encetarà el debat. D'aquestes propostes ens en parlava el gerent de la Mancomunitat, Jaume Antic.
A veure, són propostes que poden parèixer una mica, jo diria, hasta inclús atrevides. Però, clar, l'empresa que les ha fet diu bueno, que això ho va contrastar en la gent i que no ho veuen malament. Se parla, per exemple, de territori del Sénia, no tant com a marca, que això és el primer que es diu. Aquí no es pretén ni fer una marca turística nova, que no té cap sentit, ni molt menys pretendre que això sigui l'embrió ni d'un futur territori ni res. Ara, que donat que hi ha unes característiques comuns, per què no identificar-ho doncs, bueno, com aquell que diu com un sello, com una cosa que qui vulgui dir doncs, bueno, jo formo part d'un territori, a més, evidentment, de formar part de les Terres de l'Ebre o de la província de Castelló o de Teruel, si veuen que és una cosa que els pot servir. Un altre és el de clústers, més a nivell ja empresarial, hi ha inclús també un tema a nivell d'agrupació d'empresaris. Hi ha altres de temes universitaris, no tant el de sempre, de fer una universitat que ja és important que s'hagi aconseguit la descentralització a les Terres de l'Ebre, però sí d'estudis de postgrau, de coses a nivell de formacions ocupacionals, coses que són el que interessen a les empreses i que, per tant, és important plantejar-ho. Per tant, les propostes van una mica en aquesta línia, un club d'emprenedors, en coses d'estes.
La jornada ha seguit amb una taula rodona, ocupació en un territori fronterer, amb els delegats territorials de les conselleries de treball de tres comunitats autònomes, Juan Tarancón, de la Generalitat Valenciana, José Antonio Martín, de la Generalitat Catalana, i Jesús Alvesa, de la Comunitat d'Aragó. Aquesta activitat finalitzarà amb una conferència a càrrec de Jesús Casas, director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, i també està previst que posi el punt i final el secretari d'Estat, Josep Puigcheu. I ara anem a parlar de la jornada de programari lliure que organitza la UOC i que acullen avui els diversos telecentres d'arreu de les Terres de l'Ebre, i la segona part es realitzarà demà, concretament al telecentre d'Amposta. El telecentre de l'Ametlla de Mar acull aquesta primera jornada de programari lliure en la que podem assabentar-nos de què és això del programari lliure i com utilitzar-lo, a banda de rebre material didàctic i divulgatiu, tot de forma totalment gratuïta, tal com ens avança en aquesta crònica Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio.
Aquest divendres a les 6 de la tarda té lloc al telecentre de l'Ametlla de Mar la jornada divulgativa de Programari Lliure de les Terres de l'Ebre 2009, que ha organitzat la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, als diferents centres de suport que disposa a les nostres comarques. La participació a les jornades és totalment gratuïta i les assistents reben material didàctic i divulgatiu de Programari Lliure. Rosa Maria Soria, professora d'informàtica al telecentre de l'Ametlla de Mar, ens explica què és el programari lliure.
El programari lliure es podria dir que és tot el programari que es pot utilitzar, estudiar i modificar sense restriccions i que es pot copiar i redistribuir en versions modificades. Aquesta seria la definició que podríem trobar en qualsevol enciclopèdia. Però, parlant entre nosaltres, podem dir que el programari lliure són programes que existeixen en la xarxa, que són gratuïts, però no perquè siguin gratuïts, són pirates. Són versions que s'han fet per persones, entitats, sense en un principi ànim de lucre i que estan distribuïts dins de la xarxa per a que tothom pugui accedir amb ells, modificar-los, utilitzar-los, sense tindre de pagar un cost per la seva utilització.
Aquests programes es poden trobar a un seguit de webs que promou la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de Coneixement, perquè és aquesta administració la que s'encarrega de fer les conversions i les actualitzacions necessàries perquè aquests programes i les eines que disposen estiguin en català. El telecentre Rosa Maria Sòria aclarirà als assistents què és el programari lliure, les diferències entre aquest i els programaris comercial i de pagament. Explicarà on es pot descarregar, per exemple, un antivirus, el paquet integrat Microsoft, un navegador d'internet, etc. També farà una demostració pràctica sobre com utilitzar les eines per descarregar aquests programes. Ensenyarà a instal·lar-los i es provarà. Dissabte hi ha una segona jornada a Amposta sobre multimèdia, en la que ja hi participen tots plegats els diferents telecentres de les Terres de l'Ebre.
I abans de parlar de la crònica esportiva, us explicarem com es promocionen les Terres de l'Ebre als establiments de moda, perquè els escenaris del catàleg de la col·lecció Tardor-Hivern de la marca tèxtil Coronel Tapioca són espais de les quatre comarques ebrenques. El Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre ha signat un conveni amb l'empresa tèxtil Coronel Tapioca per promocionar els actius turístics de les quatre comarques. El conveni inclou l'edició del catàleg de la col·lecció Tardor-Hivern de la marca en què els escenaris són espais de les comarques ebrenques. Per exemple, el Pas de la Barca de Miravet és un d'aquests escenaris. A més, el catàleg inclou informació turística de les Terres de l'Ebre. El catàleg té una tirada inicial de 7.000 exemplars que es repartiran a les botigues del Coronel Tapioca i que s'ampliarà si s'esgota la primera edició. El conseller de Turisme del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Òscar Boix, valorava positivament aquesta estratègia de màrqueting, ja que és una forma de promoció que no tens prevista. Boix destacava el fet que el catàleg està ben fet, que hi ha un mapa de les Terres de l'Ebre i tots els escenaris estan referenciats, i a més que cal tenir en compte que és un àmbit de difusió molt especialitzada, ja que els clients de Coronel Tapioca tenen normalment uns interessos que els converteixen en potencials visitants de la zona.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Sis i set de novembre, jornades de programari lliure de les Terres de l'Ebre 2009. El dia 6 de novembre, jornada divulgativa Telecentres Terres de l'Ebre des dels mateixos telecentres col·laboradors. Dia 7, jornada acadèmica amb posta multimèdia i programari lliure. La participació a les jornades és totalment gratuïta i rebreu material didàctic i divulgatiu del programari lliure. Recordeu, 6 i 7 de novembre, jornada de programari lliure de les Terres de l'Ebre. Per més informació, a l'Infocentre de Santa Bàrbara, 977-71-77-32, o al Centre de Suport de les Terres de l'Ebre de la UOC, telèfon 977-58-80-66.
El divendres 6 de novembre, a les 19 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Aldea, a l'Avinguda Catalunya sense número, t'esperem amb dues xerrades molt interessants. La primera xerrada ens l'oferirà el director mèdic del Registre de Donants de Mèdula Òssia de la Fundació Carreras, el doctor Enric Carreras, amb el tema Siguem solidaris fins a mèdula. La segona xerrada ens l'oferirà la doctora Núria Vilanova, metgessa del Banc de Sang i Teixits de les Terres de l'Ebre, en motiu de la donació de sang. El divendres 6 de novembre a les 19 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Aldea t'esperem amb aquestes dues xerrades informatives sobre la donació de mèdula òssia i la donació de sang. No hi faltis, t'esperem.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
En la crònica esportiva us parlarem del Gran Slam Terres de l'Ebre de pàdel que arriba a les instal·lacions municipals de Santa Bàrbara dels dies 9 al 14 de novembre. Les noves instal·lacions de Santa Bàrbara situades al complex poliesportiu veuran jugar els millors jugadors de pàdel del nostre territori. Les inscripcions al torneig finalitzaven ahir mateix. Aquest torneig, a banda del organitzat també pel Club Esportiu de Tenis La Plana, de caràcter local, és la presentació pública exterior d'aquestes instal·lacions i forma part del Pla de Dinamització de l'Esport Local i Comarcal emprès des del Consistori Planer quan es va adjudicar la gestió d'aquestes pistes. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, es mostrava satisfet per l'organització d'aquest torneig, així com també pel torneig local de tenis que es realitzarà. El regidor valorava com a molt positiva l'acceptació i la participació dels planers i planeres d'aquest nou impuls i canvi a les instal·lacions esportives encara pendents d'inaugurar oficialment.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures demà al matí pugen una miqueta i sobretot demà al migdia, però per baixar ràpidament demà a la nit i especialment diumenge, quan l'ambient serà força fred.
Bé, tot i que, segons sembla, fresquet, esperem que gaudeixin del cap de setmana i que disfruten de les activitats diverses que hi ha pel nostre territori. Ens tornem a trobar el dilluns, no s'obliden, a l'informatiu de Mute.